Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia, són les 10, segueixes escoltant a primera hora a Ràdio Estel. A aquesta hora, com sempre, actualitzem tota la informació. Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia de nou.
Intercanvi de cops entre Pedro Sánchez i Pablo Casado a l'inici de la sessió de control del govern d'aquest dimecres, però també l'actualitat passa perquè ahir mig miler de persones es van mobilitzar al vespre a Barcelona després del suïcidi dilluns d'un home que havia de ser desnonat al barri de Sants.
Amb lemes com "no són suïcidis, són assassinats" o "justícia desnona i assassina", la convocatòria ha plegat davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya centenars de persones convocades per diferents entitats com la PA, el Grup d'Habitatge de Sants o el Sindicat de Llogaters. Respecte a tota la problemàtica, la cap de Sensellaria Habitatge de Càritas, Fina Contreras, ha parlat en aquest mateix programa.
Un desnonament, un llançament, com es va fer ahir amb el Segundo, hauríem de contemplar quines altres sortides té la persona, si té una alternativa habitacional. Si no, podríem aturar-lo, no? O sigui, això es podria prevenir. Clar, jo el que estic dient és prevenció, no que ara ens trobem en una situació de reacció. Què podem fer ara pel Segundo? Què podem fer ara per totes les persones que estan patint com el Segundo?
I l'Ajuntament de Barcelona manté que la moratòria de desnonaments vigents protegia el veí de Sants que es va suïcidar.
Així és, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha explicat aquest dimarts que desconeixen els motius pels quals el juzgat entén que les circumstàncies recollides en l'informe dels serveis socials per acreditar la vulnerabilitat de l'home no són les que regula el Reial Decret. Segons Martín, que no ha volgut entrar en detalls sobre la situació del veí, l'informe és molt clar.
Truquem al jutjat de forma proactiva i preguntem què és el que està passant i el que se'n comunica és que s'ha decidit no aplicar la moratòria. Demanem explicacions de quin és el motiu pel qual no s'aplica aquesta moratòria i no ens les volen fer arribar. I a resultes d'això, doncs els equips el que fan és traslladar-se aquest dilluns al desnonament per tal de parlar amb la comitiva, per tal d'intentar evitar aquest desnonament a porta, que és una de les coses que fa la unitat antidesnonaments, però ha estat massa tard. Llavors estem davant d'una actuació doncs que no ha estat acurada, el jutjat no ha estat garantista i això és el que demanem, una aplicació garantista de les lleis, perquè aquesta llei existeix, aquesta moratòria protegia aquesta persona i el que necessitem és una aplicació garantista.
Per això critica que l'actuació del juzgat no ha estat acurada i demana una aplicació garantista, com escoltàvem, de la norma per protegir les persones vulnerables. Per a Martín cal una reflexió profunda a nivell judicial perquè el que ha passat és injustificable.
I d'altra banda, Pere Aragonès i el rei Felip VI coincidiran en una trobada informal amb empresaris coreans prèvia al sopar on acudirà també Laura Vilagrà.
Finalment, Pere Aragonès i el rei d'Espanya sí coincidiran demà a Barcelona, tot i que no en l'acte protocolari del sopar organitzat pel Cercle d'Economia. Ho faran de manera prèvia en una trobada de caire més informal amb empresaris coreans, segons han informat fonts de presidència. Aragonès acudirà a aquesta reunió en una mostra de la importància que l'executiu vol donar als convidats del país asiàtic. La coincidència ha volgut que a aquesta recepció privada també hi assisteixi Felip VI. El sopar protocolari acudirà finalment la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, després que el mateix Aragonès declinés l'assistència i la delegués en el vicepresident Jordi Puigneró i que aquest comuniqués més tard que tampoc hi anirà. L'assistència de Felip VI a l'acte organitzat pel Cercle d'Economia ha estat motiu de debat en els partits de govern durant tota la jornada, poc després que la portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, expliqués que el vicepresident aniria al sopar. Puigneró ha rectificat i s'ha negat a assistir-hi. En roda de premsa ahir a la tarda, la consellera Vilagrà va assegurar que hi participaria perquè el govern sempre assisteix als esdeveniments on es tracten temes importants per a l'economia catalana.
L'acte de demà, l'esdeveniment de demà és important. De fet, el president aragonès obrirà el cercle d'economia. És important que hi siguem perquè és per reforçar l'economia productiva del nostre país, perquè hi ha el president de Corea del Sud amb qui hem d'establir relacions importants entre països. I en aquest sentit, si el president va delegar en el seu moment o ha delegat en el vicepresident l'assistència a aquest sopar, finalment no serà possible per qüestions d'agenda i seré jo mateixa consellera de la presidència que assisteixi a aquest sopar i, com dèiem aquest matí, ningú ens podrà condicionar l'agenda política i en aquest sentit doncs, és un acte important per al nostre teixit productiu, perquè s'hi generaran oportunitats i per això hi havíem de ser i hem tancat aquesta qüestió i per tant ja no hi ha debat.
Per la seva banda, Maria Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, diu que els indults arribaran en qüestió de setmanes i abans de la reunió Sánchez-Aragonès.
Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez, porque no hay ningún tiempo que perder y por tanto se hará, yo espero, ¿no?, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
Montero també ha restat importància a l'absència d'Aragonès al sopar del Cercle d'Economia amb Felip VI.
I s'aprova la vacunació per grups de 12 a 39 anys i s'ajorna la decisió sobre la mascareta.
La Comissió de Salut Pública, on hi ha representats el govern espanyol i les comunitats autònomes, han aprovat els pròxims usos de vacunació que van dels 12 als 39 anys. Els ha dividit en tres franges dels 30 al 39, dels 20 al 29 i del 12 als 19. I ha acordat que la vacunació d'aquests grups es pugui anar solapant mantenint l'ordre d'edat descendent, és a dir, que tenint en compte la disponibilitat de més vacunes les pròximes setmanes, l'evolució de la pandèmia, l'arribada de l'estiu, es podran solapar els grups per qüestions organitzatives. Aquest és el pas previ a que es pugui començar a avisar aquestes persones per vacunar-se o que s'obri l'agenda perquè demanin hora per poder-ho fer.
I l'advocacia de l'Estat no acusa Jordi Pujol i només demana presó per dos dels seus fills.
L'advocacia de l'Estat discrepa de la Fiscalia i exclou l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol de qualsevol acusació. Se centra només en els delictes fiscals que haurien comès els seus fills en la investigació oberta a l'Audiència Nacional sobre l'origen de la fortuna familiar. Els serveis jurídics de l'Estat demanen condemnes de presó només per a dos membres de la família, Jordi i Josep Pujol Ferrusola. Per al primogènit, l'advocacia de l'Estat demana 25 anys de presó i 7,7 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil. L'acusa de 4 delictes, falsedat documental contra la hisenda pública, blanqueig de capitals localitzat a Andorra, un copte vinculat al rei... Sí, i ja està.
Deies una altra notícia importantíssima, i és que arran d'aquests comptes, d'aquest compte, vaja, de Jordi Pujol, de la família Pujol Andorra, també hem sapigut que s'ha pogut localitzar Andorra un compte vinculat al rei emèrit operatiu entre 2006 i 2016. En aquesta plana, la investigació de Fiscalia Suïssa sobre Joan Carles I doncs, ha permès localitzar aquest compte que hauria tingut, com dèiem, a Andorra durant més de 10 anys.
Així, en segons el Confidencial, que publica el número de compte, el dipòsit hauria estat operatiu fins a l'any 2016. Joan Carles i el controlava amb testaferros a través d'una societat instrumental panamenya. La Fiscalia Helvètica, que investiga el presumpte cobrament de comissions per l'AVE Aràbia Saudita per part del pare de Felip VI, creu que el rei emèrit hauria disposat d'un dipòsit al banc Adbank entre el 2006 i 2016 a través de la societat mercantil panamenya Steam S.A., dissolta el 4 de maig passat. Joan Carles I, recordem, va abdicar l'any 2014.
I un model matemàtic aplicat als castells es pot usar per fer les pinyes més segures.
Així és, científics de diferents universitats intenten determinar com han de ser les pinyes per evitar un impacte directe contra el terra en cas de caiguda dels castellers.
I el Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Terrassa ha escollit aquest migdia Salvador Cristà, un nou administrador diocesà.
El també bisbe auxiliar ha acceptat i ha emès la professió de fe establerta per aquests casos. A continuació s'ha posat a disposició de la diòcesi i ha nomenat delegats seus els que han estat fins ara el vicari general i els vicaris episcopals. L'administrador diocesà té la potestat ordinària i pròpia sobre la diòcesi des del moment de la seva elecció per les excepcions que preveu el dret fins que el Sant Pare nomeni un nou bisbe titular ordinari.
En plan esportiva, el Barça es proclama campió de Lliga amb un nou bany al Madrid i un Mirotic descomunal 92-73.
El esblaugrana sumen la 19a Lliga de la secció i tanca la temporada amb un doblet històric. Nikola Mirotic amb 27 punts, Nick Calates amb 15 i Pau Gasol amb 11 han estat els jugadors més destacats.
Gràcies, Rafa. 10 minuts clavats que passen de les 10 del matí. A aquesta hora saludem Jordi Miralles per saber com està el cel. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La calor continuarà sent un dia més la protagonista arreu de Catalunya, novament amb màximes que se situaran entre els 31 i els 37 graus. Avui poden afluixar una mica allà on més han pujat aquestes últimes jornades, però tot i així, màximes per damunt dels 35 a bona part de l'interior i alguns punts del prelitoral. A la costa, lleugerament per damunt dels 30, amb humitat i, per tant, amb xafogó. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de sol aquest matí i d'augment de la nuvolositat de cara a la tarda amb ruixats que poden afectar punts de la Cerdanya, del Ripollès i també de la Garrotxa, però serien fenòmens puntuals i bastant aïllats. Demà sí que comencen a baixar les temperatures, ho faran un parell o tres de graus respecte a les d'avui, però baixaran més allà on han estat més altes. També tindrem més núvols i els ruixats de la tarda al Pirineu seran una miqueta més extensos. Aquest ascens de les temperatures continuaria també de cara a divendres, però de cara al cap de setmana les temperatures altra vegada tornarien a pujar, no tant com aquests últims dies, per tant, tornaria a fer bastanta calor i amb ruixats dissabte i potser també alguns diumenges, sobretot a l'extrem nord del país.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65. Aquest estiu la meva pell i el meu cabell demanen la qualitat dels olis cosmètics 100% vegetals de la Botella Azul de Marnis. L'oli de coco, l'oli de pastanaga o l'inigualable oli de rosa mosqueta de Marnis. Demana la Botella Azul, conservació de la puresa i distinció de qualitat a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
I ja sabeu que aquests dies hem sentit parlar molt i ho seguirem fent els dies i els mesos que venen segurament del Tribunal de Comptes. Volíem parlar de què és, de com funciona, de qui forma part del Tribunal de Comptes, que ha tornat a ser notícia, com dèiem, per la investigació que el mateix Tribunal de Comptes està fent sobre el desviament de fons públics a la promoció del procés a nivell internacional. Una investigació que, per cert, ha afectat aquesta setmana també a l'exconseller i economista Andreu Mas Colell. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja a aquesta hora el professor en Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesc. Senyor Pérez Francesc, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Deixem preguntar-li primer de tot i perquè ens en situem, aquells que no en tenim gaire idea. Què és el Tribunal de Comptes?
El Tribunal de Comptes és un òrgan que està dissenyat a la Constitució que té com a funció el control dels comptes públics. Es podria dir així ràpidament. I comptes públics s'entenen tots els comptes públics, perquè és un òrgan que centralitza la fiscalització de totes les administracions públiques, empreses públiques, tot el que podríem dir el diner públic, no? En sentit ampli.
Per tant, qui forma, senyor Pere Francesc, aquest, qui conforma aquest òrgan?
Doncs hi ha un plenari, no? Està format per 12 membres, hi ha un plenari, i són escollits pel Parlament, pel Congrés i pel Senat, no? 3/5 parts, i això és l'òrgan plenari. Després, doncs, té uns treballadors i té funcionaris, no? I la particularitat és que les seves actuacions es mouen per criteris que s'anomenen, no, de jurisdicció comptable, és a dir, fa uns informes que tenen amb la idea de garantia pues, un fiscal, tot un procediment, no? I les seves decisions finalment poden ser recorregudes davant del Tribunal Suprem, també. Sí. És a dir, que és com si fos una mica estrany, no? Com si fos, diguem-ne, no, un tribunal, no? Però una mica peculiar, no? Perquè es limita a l'anàlisi de les qüestions comptables.
Sí. És un tribunal polititzat, d'alguna manera? I ho dic per al sistema d'elecció dels seus components.
El problema, potser, d'aquest òrgan i de molts altres actualment és l'ús partidista, no?, que es pot fer de les institucions. Potser el que diuen les lleis, doncs, en si mateixes no són ni bones ni dolentes, sinó que s'han d'aplicar, però l'ús, no?, partidista i sectari o excloent de determinades decisions pot fer veure que sí que està molt polititzat, no? Per exemple, està molt polititzat, si es pot dir així, perquè hi ha una gran quantitat de persones que treballen en el Tribunal de Comptes. Si no estic errat, unes 500 persones que treballen, 100 són familiars, no? I són familiars de grans famílies madrilenyes, diguem-ne, no? Alguna cosa potser vol dir això. Però, clar, això no està en la llei. Això és el desenvolupament pràctic del que diuen les lleis.
Qui fiscalitza les decisions del Tribunal de Comptes?
El Tribunal de Comptes... Bueno, aquesta és una pregunta que és molt interessant, que és qui controla el controlador.
Exacte.
És la gran pregunta filosòfica, bueno, que ja es planteja des dels clàssics, no? En l'organització política, doncs, hi ha un òrgan que controla i qui controla el que controla, no? I aquí ens trobem amb això. Aleshores, en la mesura en què es defineix com un òrgan jurisdiccional, és un òrgan que el seu estatus, la seva funció és controlar. Per tant, en principi no s'ha controlat, no? I com es controlen els òrgans de control? Doncs a través del procediment, com deia abans, no? Complir amb un procediment i que aquest procediment es considera una garantia, no? Aleshores, això seria el mecanisme, no?, que l'Estat de Dret configura perquè aquests òrgans puguin no extralimitar-se de les seves funcions, és a dir, limitar-se a les funcions i als procediments, no?, entesos com a garanties. I després, doncs, hi ha la possibilitat de presentar, davant de les seves decisions, un recurs de cassació en el Tribunal Suprem, no? I després, doncs, si es considera que s'han vulnerat drets fonamentals, etc., es pot anar al Tribunal Constitucional i altres instàncies, no? Però, bueno, és una bona pregunta que ens podem plantejar davant dels jutges en general, davant del Tribunal Constitucional, davant del Parlament quan controla el govern, no? I com dic, doncs ja els clàssics grecs i llatins es plantejaven aquest problema, aquest dilema, no?
Hmm. Com molts sabran, ho dèiem a l'inici de saludar el professor Pérez Francesc, que estem avui parlant d'aquest Tribunal de Comptes, doncs bé, el Tribunal de Comptes està decidint totes aquestes mesures que afecten els exalts càrrecs polítics de la Generalitat respecte no només a l'1 d'octubre, sinó també al 9-N. Esclar, la pregunta que es fa moltíssima gent és per què ara, per què tant temps després?
Sí, això bueno, costa d'entendre, tot i que el ritme d'aquest tipus d'òrgans és lent, no? I, pues, hem de dir, el Tribunal de Comptes també fa uns informes de fiscalització del sector públic, fa informes de control sobre el finançament dels partits. Bueno, ara ha millorat, però fins no fa gaire els anys eren bastant allò... 5 o 6 anys després, no? I aquesta pot ser una explicació. El ritme aquest de treball lent i la teoria és lent perquè vol ser garantista, no? Després podem analitzar si això es compleix. Però, bueno, l'única explicació possible és que aquests òrgans de control són lents perquè... no poden ser ràpids, en tot cas, potser, perquè necessiten complir amb unes garanties, no? I això enlenteix el procediment. Però també és una excusa molt sovint, això, no? Sí. Perquè podria ser més ràpid. És difícil de respondre, això, no? Sí. És lent perquè, en part, ha de complir unes garanties i, en part, doncs, potser... tampoc és que potser podríem dir li dediquin aquest tema massa temps o de forma intermitent, dediquen a molts temes, no? Era una acumulació de treball, bueno, molts aspectes, no?
Perquè es pot recórrer, senyor Pérez Francesc, una decisió del Tribunal de Comptes o no?
Sí, el que passa que aquí ara el que estem... Sí, ja he dit que es podia... La decisió final, quan ja hi ha una decisió final, es pot recórrer per la via jurisdiccional al Tribunal Suprem, no? A recurs de cassació, que també és un recurs limitat per quebrantament de forma o que no s'hagi aplicat el dret correctament, no? Però, per exemple, en el cas ara que analitzem dels polítics catalans afectats per aquestes mesures, hi ha un procediment... que és de mesures cautelars, no? Les mesures cautelars tenen una executivitat immediata i, per tant, doncs, s'han d'executar, no? I, bueno, molts polítics, doncs, s'han vist afectats per aquest procediment. Procediment que, clar, en si mateix estaria pensat per rescabalar, quan abans millor, els diners públics mal utilitzats, no? Per exemple... Això estaria bé que s'apliqués en casos de corrupció, que no s'aplica, i en canvi sí que s'aplica amb una celeritat impressionant en els casos del procés català, no? Entenent que hi ha com una desviació, perquè al ser, diguem-ne, inconstitucional la decisió, o il·legal, doncs hi ha una desviació, una via de fet, i per tant aquests diners doncs, estan mal gastats, no? El problema és que entre que és una mesura de tipus cautelar d'executivitat immediata, no? Més també el biaix polític de la decisió bueno, és bastant, per dir-ho així, millorable des del punt de vista d'una institució inclusiva i no excloent, no? Perquè té com una mania, ja des del 9-N ho vam veure, és a dir, hem descobert... que li agradi reprimir, ha descobert que a part dels jutges normals i corrents tenen aquest calaix de sastre que consisteix en arruïnar els polítics, no? I veiem els informes, com el que hi ha hagut ara sobre el Diplocat, doncs uns informes absolutament infumables, és a dir, que no té la més mínima relació directa, no? Una despesa amb el procés, però clar, tot pot tenir a veure amb el procés, si es vol, no? De forma molt llunyana. I per tant, l'existència d'aquest mecanisme, una mica amb una idea preventiva per lluitar contra la corrupció, s'ha utilitzat com un mecanisme per fer una sèrie de persecucions polítiques a determinats grups, no? Bueno, si acceptem aquesta tesi, pues és una cosa inadmissible, no? I alguns diran que no és així, no? Perquè l'estat de dret vol dir, doncs, que es van fent una sèrie de coses que estan a les lleis. Altres, doncs, miraran més a fons i veuran que hi ha un biaix, no? Que hi ha un biaix molt clar, i especialment en aquesta institució, quan té una composició dels seus treballadors molt en una línia determinada, també.
Això, pel que fa al Tribunal de Comptes, ja em permetrà el senyor Joan Lluís Pérez Francesc, que avui té l'amabilitat d'atendre'ns a Ràdio Estel en aquest programa de primera hora. Ell, com recordàvem, és professor en dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i, per tant, com a professor en dret i expert en dret constitucional, em permetrà que li pregunti, perquè últimament s'ha posat molt sobre la taula, pel tema dels indults. I li pregunto pel tema dels indults perquè, com sap, el que deia s'ha posat sobre la taula i s'ha qüestionat molt que l'indult sí que es pot fer, però el que demanen els presos independentistes, que seria l'amnistia, no. L'amnistia es podria fer?
A veure, aquest és un tema de debat, lògicament, però si llegim la Constitució, al meu parer, en cap lloc diu que l'amnistia estigui prohibida per la Constitució. No ho diu, no? I, per tant, aplicant un principi, que és el principi de que en cas de dubte, doncs, les coses s'han de considerar que es poden fer, que és un principi liberal, democràtic, no veig cap argument que impedeixi fer una amnistia, no? Una llei d'amnistia. El que sí que té és conseqüències polítiques, perquè, clar, l'amnistia implica, diguem-ne, que no hi ha hagut delicte, no? Bueno, que s'esborra, diguem-ne, aquest delicte. Per tant, no és un perdó, és esborrar, no?, el delicte, clar. Però no veig cap motiu, des d'un punt de vista fins i tot humanitari, polític-humanitari, des d'una visió humanista de la democràcia, no veig per què no es pot admetre l'amnistia, perquè no està prohibit expressament.
Professor Joan Lluís Pérez Francesc, expert en dret constitucional, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Una abraçada, que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies, una abraçada i fins una altra. Gràcies, bon dia.
Tres minuts i arribarem a 11:15 del matí. Ho fem amb bona música. Recuperem aquell èxit de The Supremes.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passa de 12:45 del matí, com ja us dèiem a primera hora del matí en aquest programa, a primera hora de Ràdio Estel, volíem parlar avui de matemàtics i enginyers. Matemàtics i enginyers de quatre universitats europees que treballen en models precisament matemàtics que determinin quina ha de ser l'extensió d'una pinya per assegurar que castellers i castelleres no caiguin directament al terra quan facin llenya. Arnau Doria Cerezo, de la Universitat Politècnica de Catalunya, és un dels científics que participen precisament en aquest estudi i, de fet, ell també és casteller. Arnau, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Per què s'intenta aplicar ara la matemàtica i la tecnologia al servei dels castellers? És a dir, d'on parteix aquesta idea?
Bé, doncs aquesta idea surt d'un estudi de la coordinadora de colles castelleres que està interessada en determinar, més que si caiem a la dimensió de la pinya en si, l'objectiu és determinar quines són les zones de més risc d'impacte en una pinya. Aleshores, evidentment, com a resultat també es pot determinar doncs, que si la pinya és insuficient o no. En qualsevol cas, l'objectiu és aquest, és determinar quina és la posició de la pinya en la qual hi ha més probabilitat de que hi hagi una caiguda.
Pels que som de lletres pures com jo, Arnau, i ho entenguem molt bé, com pot ajudar un sistema matemàtic a un castell?
El nostre plantejament és intentar fer, en lloc de castells de veritat, no? I anar-los tirant a terra, doncs el nostre plantejament és fer un model matemàtic, és a dir, unes equacions matemàtiques que descriguin més o menys com es comporta un castell de veritat. Aleshores, amb l'ajuda d'ordinadors, el que podrem fer és infinits castells, no? Anem fent castells virtualment a dins dels nostres ordinadors i els anem tirant. I aleshores, d'aquesta manera, veient a on van caient els diferents castells que anem tirant amb diferents perturbacions aleatòries, és a dir, aleatòriament els anem tirant a terra amb motius realistes, no? Doncs podrem determinar, veure on és la zona on més cauen els castells, on més probabilitat hi ha que hi hagi un impacte d'un castell que ha caigut.
A més, ho dèiem tot just ara, Arnau, tu ets casteller, i si cal dir que és veritat que s'ha de dir que hi ha poques caigudes, però sí que quan n'hi ha, algunes poden ser perilloses, no?
Sí, bueno, evidentment totes les activitats, qualsevol activitat té un cert risc, no? I tots sabem doncs, que els castells, doncs, de fet la gràcia, no? Dels castells és que puguin caure, no que caiguin, sinó que puguin, hi hagi la probabilitat de que caigui i no caiguem, no? Aquesta és la gràcia, però en qualsevol cas, clar, evidentment, sempre que hi ha una caiguda hi ha un risc relativament petit doncs, de lesió i, per tant, doncs, qualsevol ajuda que ens permeti determinar o avaluar doncs, aquests riscos o si cal posar proteccions, com en el cas dels cascs de la canalla, doncs, s'ha fet ja fa temps, doncs, bueno, són coses que jo crec que estan que s'han d'estudiar, no? Ni que sigui doncs, buscar si es pot millorar doncs, i millorar-ho.
Que jo sàpiga, s'està estudiant aquest procés matemàtic aplicat als castells, de moment, als pilars. Això és així, eh?
Exacte, sí. El nostre plantejament, de fet, deixa'm dir que és un estudi preliminar. Eh? Per tant, doncs, els resultats que estem obtenint, doncs, de moment, van bé, val? Però en qualsevol cas no hem arribat doncs, allà on volem arribar. Aleshores, el nostre plantejament és fer qualsevol castell. I el plantejament és dir, anar a buscar una metodologia doncs, que ens pugui servir i la manera més senzilla que vam veure en el moment de començar va ser doncs, comencem pel castell, que és més senzill a l'hora de modelar matemàticament. A l'hora de fer-lo és potser el més complicat, que és el pilar. El pilar és la que hi ha només una persona doncs, per pis. La idea és extendre-ho, evidentment. La idea és després anar a buscar doncs, la connexió amb més...
Castells més complexes, entenc?
Exacte.
Fins a quin punt hi influeix també, però, Arnau, el factor humà i, per tant, un factor imprevisible i no sé fins a quin punt es pot determinar un moviment o una caiguda matemàticament en aquest factor?
Els castells són humans i ho han de ser, i no deixaran de ser-ho, no? Per tant, la nostra intenció no és ensenyar a fer castells, perquè qui sap fer castells són els castellers, i per això s'ha d'assajar i per això doncs, assagem, perquè si no, doncs, no serim capaços de fer el que fem. Però en qualsevol cas, el que ens permetrà la matemàtica és precisament posar factors aleatoris que intentin representar el factor humà, no? Aleshores, doncs, possibles fatigues, possibles moviments inesperats d'algun casteller doncs, en el castell o algú que rellisca o bueno, coses d'aquestes que puguin passar, mm-hmm. les posarem de manera aleatòria, no? Intentarem modelitzar també aquest fet humà i l'objectiu és això, fer molts castells. Per tant, no és representar un castell en concret, sinó representar un conjunt de castells i per tant, intentar posar tots els factors humans no, d'una manera aleatòria en els nostres models.
Et preguntava a l'inici de tot plegat com havia sorgit aquesta idea. Ens comentaves que sorgia de la coordinadora de castellers i castelleres del país, però com ho està rebent tot plegat el món casteller?
Bé, doncs, de moment, com que el món casteller està així mig adormit de la pandèmia, en el sentit de que bueno, hi ha poca activitat castellera, doncs... jo crec que es veuen bons ulls, no? Qualsevol ajuda, qualsevol estudi que et permeti doncs, saber més, ni que sigui, doncs, podem saber una mica més de com són els castells, doncs jo crec que està ben vist, no? Per tant, bueno, jo espero doncs, que s'entengui doncs, que bàsicament el que estem fent no és treure números i intentar doncs, aplicar les matemàtiques en aquest món tan humà no? i tan social com són els castells i res més, no volem treure més que conclusions i treure uns números que ens permetin doncs, reafirmar que el que veiem i el que veiem cada dia a l'assaig a les places o que veurem d'aquí a poc als assajos a les places doncs es pot també representar d'una manera matemàtica.
Dèiem que l'Arnau Dori, amb qui estem parlant avui, és un dels científics que participen en aquest estudi. Ell és de la Universitat Politècnica de Catalunya, però que hi participen més universitats europees. Ara et preguntava de cara endins com ho ha rebut el món casteller i com ho han rebut a casa nostra, però, és clar, quan aquest projecte s'exposa perquè hi participin diverses universitats europees, deixa'm preguntar-te com ho reben tot plegat, és a dir, què hi diuen amb un projecte com aquest?
Sí, a veure, t'ho contextualitzo una mica perquè, clar, el procés en el qual es va formar el projecte doncs ajuda que hi hagin universitats a fora. I és perquè aquest projecte va sortir d'un study groups, que es va organitzar a l'Autònoma fa un any i mig. Aleshores, la idea d'aquest study groups és posar matemàtics en contacte amb la indústria per tractar problemes industrials, no? Però donar-li una base en matemàtica per veure si doncs, les matemàtiques poden ajudar a trobar solucions. Aleshores, en l'organització d'aquest study groups, els organitzadors van creure que estaria bé posar alguna part de la cultura catalana com a problema, entre cometes, industrial. Aleshores, van pensar en els temes dels castells, van contactar amb la coordinadora i aquí va ser quan va sortir el problema. En aquests study groups hi venen científics de tota Europa. Aleshores, es van presentar els diferents problemes i científics d'universitats portugueses i del Regne Unit doncs es van interessar, segurament no, la imatge del castell de Traumol es van interessar a participar i doncs, a partir d'aquí han anat continuant doncs, la seva vinculació. També cal dir que els científics que es van apuntar ja havien sentit parlar de castells, per tant no els hi venia de nou i per tant doncs, ja anaven sabent què faríem.
Arnau Dòria, científic de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Esperem que aquest projecte, que segur acabarà a bon port i doni no només més seguretat als castells, que també, sinó que a part de la pandèmia comencin a haver més diades castelleres perquè en som molts els que tenim moltes ganes que hi s'inici tot plegat. Arnau, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, fins aviat.
I els castells i els castellers que van cap amunt, sempre cap amunt. 39 minuts que passen de les 10 del matí. Precisament va per ells, Lluís Llach, Tossudament alçats.
Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. De vell no, i deslliurats d'enyors, gent d'allà i de qui ens donem el dret d'escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny, ens acosti fins l'art de viure. Una llum, una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, una llum ens crema els ulls, fermament. Les pedres del camí no és només un somni, també és mesura de llibertat, l'anel que neix en cadascú, tot fent-se afany d'un futur que és de tots. Si ens donem la mà per un món possible. Una llum, una llum ens creix.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez.
Moi je joue.
Moi je joue. Al final vau aclarir què volia dir, moi je joue, o...
Alguna cosa així com estic jugant.
Ah, estic jugant. Mm-hmm. Molt bé. Molt adient, no?, a lo que és la nostra vida.
Molt adient lo que és... Anava a dir la freqüència modulada. Molt adient el que és aquesta ràdio.
Molt adient a lo que és la vida del radiofonista. Moi je joue, moi je joue. Joan, tal, escolta,
Rafa?
Perdona, entraré en
abans,
matèria.
Abans, però.
Ai. No he pogut escoltar, ja saps que jo sóc l'escoltador d'aquesta casa,
sí.
I no he pogut escoltar el company matemàtic que ha fet aquesta meravella, o volem fer, no?, aquesta equació, perquè el qui estigui dalt de tot no es trenqui el cap quan cau.
Vols fer un examen ara?
No, vull saber exactament si ha tret alguna conclusió més enllà de que es posi una protecció al cap.
Sí, estan fent, estan creant un model matemàtic entre quatre universitats europees.
Molt bé.
De fet,
una d'elles nòrdica, no? I estan flipant.
Què feu? Li preguntava a qui ens acompanyava avui, que era l'Arnau Dòria, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Clar, de la Universitat Politècnica de Catalunya, jo entenc que ho entenen perfectament.
Clar, ahir més o menys la gent dirà,
Oslo, sí. I igual et diuen, bueno, empecemos porque usted no. M'explique que és un castell.
És que diran, ¿cómo? Que os subís unos encima de otros.
Ah, exacte.
Mira, és la cultura catalana. Celebrem derrotes i pugem un damunt dels altres.
Molt maco el castell, que és tota una munió de gent actuant a la vegada, fent germandat i comunió per voler tocar el cel amb la mà. Què et sembla, això?
Molt bé. Perquè estic assegut, si no cauria de cul. Escolta, si vols entrem en matèria, moi je joue, perquè avui no t'ho creuràs. No te creuràs qui fa anys. Aquesta musiqueta és molt de la 2, eh? O sigui que deuries conèixer-la. És de primer de gafapastisme.
Mira, et diré una cosa.
De la 2.
Rafa Sanahuja, ¿a quién le pasa la pregunta?
A Xavi Aguilar. Que sempre està disposat a jugar, també.
Un dels grans.
Escolta, avui fa anys, és que és increïble. Que em sento com una persona... Em sento incongruent dient el que vaig a dir. Però avui fa anys, Jordi Hurtado. O sigui, sí. Que probablement aquest dia no estic existint, Joan. Sigui un dia fantasma. Un dia que es perd.
O és el dia de la marmota.
O és el dia de la marmota. Esperem que no, perquè... Jo espero que el dia de la marmota sigui un dia de vacances, tranquil·lament, a la Cerdanya, amb els peus a la piscina,
i amb una
caipirinha, no el dia d'avui. Doncs fa anys Jordi Hurtado, una persona que, si fem comptes, deuria tenir uns 135 anys, pel que porta, no?, fent coses a la tele.
Diuen que no li agrada gaire que es diguin aquestes coses.
Va, però si ell juga molt,
Sí.
Ell sempre
molt
entra...
Molt simpàtic.
Sembla que sí. Que sàpigues que el nostre company i amic i referent informatiu, Ignasi Miranda, ha tingut els seus afers amb Jordi Hurtado.
¿Qué me estás contando?
No amorosos, evidentment.
Ni ¿Qué me estás contando? Secció rosa a primera hora de Radio
Més Estel. Que rosa, és a primera hora naranja. Sense entrar en... Perquè saps què passa? No, jo no crec que li importi que ho expliquem. Tu ja saps que ell dirigeix la missa de la 2 per sí. Catalunya, sí, sí, Ignasi sí. Miranda. Doncs, clar, el programa Saber i Ganar, Saber i Ganar i altres programes que ha fet Jordi sí. Hurtado es graven també a Sant Cugat, als estudis de Sant Cugat de Televisió Espanyola.
Al mateix estudi?
No sé si és el mateix o estan al costat una cosa així, però em va explicar un dia que es trobaven de vegades... Saps d'allò? Una trobada i que saludaven i feien algun comentari i tal. O sigui, sí, que sí. Teníem aquí un contacte amb Jordi Hurtado, un home que va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 16 de juny del 57, però que sembla que va fer...
O eso dicen.
Bueno, això és el que posa la Wikipedia, no et creguis res. És el presentador, actor de doblatge català també, eh?
Sí, o sigui, sí, sí, sí.
Conegut per diversos concursos, especialment Saber i Ganar, tot i que jo el recordo molt per Si lo sé no vengo.
Em sona el nom, però no me'n recordo. Aquest.
Doncs era un concurs que et feien fer moltes coses. Ara tens que ir a contestar aquella pregunta, però arrastrando una motxilla de 50 quilos. Sí, estava tot barrejat, ¿vale? I estava bé.
Teniu bé mirant amb ulls com taronges quan has dit era un concurs on feien fer moltes coses.
Sí, perquè normalment els concursos és d'una línia.
Ho fan fer coses.
Sí, però feien moltes coses, o sigui, i ara t'has d'arrastrar pel terra mentre et pregunto, perquè estaves arrastrant-te pel terra i una veu deia, atenció, pregunta, si tu arrastrant-te pel terra i Primitivo Rojas o algú d'aquests... saps? Deien... ¿Quiénes fueron los reyes católicos? Tenías que dir els reis católics mentre anaves pel terra arrastrante, o sea, era una barreja, una mica de bogeria, però està...
Em sabries fer la calculadora humana o no? De saber i ganar.
Clar, exactament.
3 por 2, por 8, menos 4.
No, escolta, jo et dic una cosa, sóc un negat.
Van rapidíssims.
Sóc un negat. Jo veig aquest concurs i jo em canso molt, perquè dic, i em sento, a més, humiliat personalment.
Absolutament.
Perquè no sé res.
No la sé.
No sé absolutament més. El meu nivell és la ruleta de la fortuna.
Perfecte. Perfecte, ens quedaríem amb
quan
això.
Quan ja estan totes les lletres menys 4, dic, calla, que no sigui aquesta frase. I de vegades fallo. Bueno, escolta, doncs ja hem fet molta broma amb el pobre Jordi Hurtado. Des d'aquí, felicitats i reconeixements al nostre company. I ja arriba el moment de... No sé què és això. Què està sonant, Toni? Això és el Happy Verde, però no em sona com sempre. A veure si tinc els sentits jo també trastocats.
Sí.
Felicitats.
Stevie Wonder.
Bueno, Jordi Hurtado anava a dir.
Toni, un programa...
Chapó.
De 10 avui.
Enviem-lo als...
Rebrem un premi Ondas per aquest
programa. Enviem-lo als Ondas perquè igual hi ha una nova categoria que és el millor programa de despropòsits. I és que guanyem segur, és una aposta segura. Ara sona Happy Verde, clar, ara sona Happy Verde. Però abans no sonava Happy Verde. Bueno, 43 anys fa, un actor que ha nascut a Barcelona, Daniel Brühl, al 78 va néixer, que va començar treballant al fulletó alemany Verbotenelie.
A un fulletó alemany?
Un fulletó alemany, no sé, aquestes coses. I, per exemple, va ser cèlebre pel seu paper a la pel·lícula alemanya, justament, Goodbye Lenin, que li va caldre el reconeixement, lloances de la crítica i el Premi de Cinema Europeu al millor actor i el Premi de Cinema Alemany al millor actor.
Sí, senyor.
Daniel Brühl, si no estic equivocat, és un dels dolents de Marvel.
És un dels dolents de Marvel, sí, senyor.
Que surt a Capitán América... el soldat... No, Civil War. A Civil War.
Surt a Civil War i després surt en aquesta nova sèrie que s'ha fet del Colm i el soldat d'invierno.
Que a tu t'entusiasma i a mi no m'agrada molt, ni a Vintró ni
a mi m'agrada. M'agrada més Loki, eh?
Hombre, i tant.
Sí, parlarem, sí.
Però no ens...
Demà parlarem o en parlareu de cinema.
Mañana... Escolta, acabem el programa d'avui. Acabem el programa d'avui i demà ja ens preocuparem. Escolta, el dia, s'ha de viure el dia.
També... La gent a casa deu estar pensant què han pres aquesta gent.
Res.
Som així.
Xocolata, 80% de cacau que hi ha ahir de la Carmeta, que ens va treure.
85, eh?
Ah, 85. Clar, aquest 5 es nota, eh?
Va, tira.
També és l'aniversari de Verònica Echegui, que fa 38 anys. És una actriu espanyola, va voler convertir-se en actriu des de molt jove, va estudiar art dramàtic a Madrid, protagonista de la pel·lícula Jo soy la Juani. Ens calia una freqüència modulada d'aquest calibre, Joan? Ens calia. Verónica Echegui. Verónica Echegui. Sube la música, súbeme la música, Toni. Sí, va ser protagonista Jo soy la Juani, gran pel·lícula.
T'he tornat.
Rodada el 2006, drama urbà adolescent, que és una mica el que està passant avui també. Aquí aquest estudi. Vinga!
Súbeme la música, posa... Toni, i s'havia acabat tot.
Exactament.
Mira com sona.
Que
mira,
ja
com
és
sona.
El que ens faltava. Ja. Aquest és una actriu, és un cantant que avui fa 32 anys, murcià, que té nom de cosa que se desayuna. És cosa que se desayuna més actor que no està per fer segons quines cinquenes parts. Chuso Jones.
Chuso Jones.
Chuso Jones.
Cosa que se desayuna, sí.
Cosa que se desayuna, Chuso.
Ho comprem?
Un Chuso Jones.
Jones,
personatge cèlebre de les aventures cinematogràfiques.
M'ha fet plorar, Rafa?
Mira, escolta, doncs, sempre que sigui per alegria Macarena, doncs ja està. Chuso Jones, 32 anys, aquesta cançó, Múrcia. Múrcia és de Múrcia, cantant espanyol. Es va donar a conèixer en un vídeo a YouTube en el que pedia un Mac Menú al Mac Auto.
En un rayo de sol, la vida tiene una dirección, unidos por un mundo mejor, porque hoy gritaremos por ti.
Es que claro,
¿Qué pasa avui amb la freqüència?
Està sent màgica. T'ho dic de debò. Bueno, total, que felicitats a Chuso Jones i terminem, si et sembla.
No, però un moment. Què va passar amb aquell Mac Auto, Rafa?
Res, que sembla ser que es va posar a cantar i el van gravar,
sí.
I es va fer viral i d'ahí a l'estrellato. O sigui, tu la pròxima vegada que vagis o demanis un globo tal, fes-ho cantant, perquè a lo millor, escolta, l'any que ve te'n veiem els Grammys.
Igual triomfo,
Te'n veiem els Grammys.
Va, què escoltem ara?
Ara escoltem... Hem passat de les Tortugues Ninja a Emilio José en un canvi molt lògic de registre. Emilio José, 71 anys. Va néixer a Fernán Núñez, Córdoba. Artísticament conegut com Emilio José, directament, és un cantautor espanyol amb èxits tan destacats com Soledad. Podem escoltar-lo una mica i així ens relaxem amb la seva poesia.
Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Se llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial.
Vinga, doncs gràcies, Rafa. Una mica més serens, arribem a les 11 del matí. Recordeu que demà, nou programa de primera hora de 8 a 11 del matí, i aquesta tarda a les 6 en aquesta casa, Ràdio Estel, el mirador de l'actualitat amb els debats i amb tota l'actualitat que ens porta Ignasi Miranda per tal d'analitzar-la. De seguida, Rafa Sanauja, que també ens porta l'actualitat de darrera hora. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.